Benvinguts a l'Internauta.
Xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell va inventar l'any 1995 i que, com sabeu, aquest any fem en podcast, en format podcast a través de vilaweb.cat els divendres i també a través d'un centenar llarg d'emissores de ràdio que reprodueixen aquest programa. L'avantatge de tindre convidats com el d'avui és que podem especular sobre el format del mòdem que sona, com si diguéssim sintonia. N'hi ha gent que ja no sap ni què és el mòdem, però en fi, ara en parlarem. Com sempre, en Jofre, què tal, Joan?
Molt bon
2600, era de 2600.
No, 2600, em sembla que no m'ha
existit. 2600.
2400.
2400, bé, en fi. Martí Crespo, què tal?
Bon dia, jo m'ho crec tot, eh? 2600, 2400.
I el nostre convidat...
que l'altre dia va llançar un mòdem de 2400.
És l'Albert Cuesta, periodista, consultor i una de les persones referents de la internet d'aquest país des de fa molts anys, albertcuesta.com. Què tal, Albert, com estàs?
Encantat d'estar aquí una vegada més.
Era un mòdem de 2000 quan va? Els oients no ho saben, però aquesta sintonia de l'Internauta la va gravar en Jordi Vendrell en un estudi de Catalunya Ràdio emportant-se un mòdem. El mòdem era, abans de l'ADSL, havies de connectar-te i desconnectar-te a internet cada vegada. Ara estem fent batalletes, eh? Uh-huh. I cada mòdem tenia, diguem, una assignatura, diguem, vocal, per dir-ho d'alguna forma, i en concret aquest,
El de l'altre costat reconeixia i deia, es vol connectar a tal velocitat.
I aquest mòdem era de 2400.
I la gent que tenia els servidors tenia tants mòdems com usuaris simultanis volia ser capaç d'acceptar. Llavors la gent que tenia això, que muntava els primers BBS, tenia un rack, tenia un ordinador i tenia un rack, una taula plena de mòdems d'aquests, amb les llumetes, i si tenia 10 mòdems podia tenir fins a 10 usuaris simultanis.
Bé, el món ha canviat molt des de l'època dels mòdems i precisament d'això parlarem amb l'amic Albert Cuesta en aquest programa de l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
L'Albert Cuesta no necessita motius per ser convidat a l'Internauta, ja ho sap, i a més ho saben tots els nostres oients, però diguem que l'excusa, per posar-ho d'alguna forma, com ara explicarà el Martí, és el Mobile World Congress o Congress Mobile World, no m'he aclarit mai encara com es diu això, que comença la setmana vinent a Barcelona.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, doncs deixem els mòdems i passem als mòbils. El Mobile World Congress comença la setmana vinent a Barcelona. L'associació organitzadora, GSMA, és optimista i preveu que se superaran fins i tot els 72.000 professionals que hi van passar l'any passat. Si s'acaba confirmant aquesta xifra, representarà un rècord d'assistència en les 9 edicions que ja s'han fet fins ara a la capital catalana, on es calcula doncs, que els milers d'assistents deixaran 340 milions d'euros a la ciutat, un 4% més. El Congrés, que aquest any porta per lema crear el que vindrà o el que ha de venir, s'hi han inscrit 1.700 empreses, que en són 200 més, repartides en gairebé 100.000 metres quadrats disponibles del recinte de Gran Via. També hi ha una llarguíssima llista de ponents convidats, com el president de Cisco, la presidenta d'IBM, el cap de l'aplicació WhatsApp, a més de gent de la Fundació Bitcoin, i per primera vegada s'estrenarà el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.
Tota la... Tanqueu les portes, que bé.
Mala cartera.
En tot cas, la seva presència, de fet, és un exemple perfecte de la influència i la importància que ha agafat el sector de la mobilitat dels mòbils en tot l'ecosistema d'internet. Com ja és tradició l'Internauta, doncs, quan s'acosta al mobile, convidem al programa l'Albert Cuesta perquè ens expliqui quines novetats de la indústria mòbil s'ensuma que es poden presentar del 24 al 27 de febrer i... també perquè ens comenti quins conceptes creu que doncs, es parlarà més als passadissos i pavellons de Gran Via.
Deixa'm que expliqui la broma. El meu poble veterà, els pobres de Sueca no tenen cap culpa, però quan venien els de Sueca diuen tanqueu els patos que venen els de Sueca. Bueno, pues, tanqueu tot perquè el Mark Zuckerberg és un dels personatges més no sé com dir-ho, però diguem, a mi em cau fatal, ja ho he de dir, i que el tinguem per Barcelona em posa els pèls de punta.
Ja en som dos.
Ja en som dos, perfecte. Veus, ja Albert, és que ens entenem en tot.
Sí. Què vol que us digui? A veure, els conceptes... El que és, primer, ho has dit, comença el dilluns. Quines novetats per entrenar a partir del dia 24? Els periodistes ja tenim l'agenda plena pel dia 23. Fa uns anys, o sigui, el Mobile World Congress es fa a Barcelona des de l'any 2006, que encara no es deia Mobile World Congress, es deia 3GSM, perquè en aquells temps encara no hi havia la 4G, i em sembla que va ser el 2007 o el 2008, els senyors de Sony van descobrir que si feien la seva roda de premsa de presentació de productes el diumenge a la nit, el diumenge abans a la tarda, llavors ja sortien el diari, les notícies sobre el nou producte sortia el diari del dilluns, que era el que es repartia per la fira. I des d'aquell any...
Diari en paper.
Diari en paper,
diari
sí.
Diari en paper.
Bé, llavors...
Que és una mica contradictori, això.
I llavors tothom, l'any següent tothom s'hi va apuntar. I ara en aquest moment ja tenim presentacions de producte relacionades amb el Congrés de Mòbils a partir de les 10 del matí del diumenge. O sigui, per nosaltres, pels que ens dediquem, pels que seguim això de prop, el Congrés dura 5 dies en comptes de 4.
No, el cap de setmana ja hi ha molta activitat. O sigui, a banda de presentacions, el dissabte i diumenge ja hi ha...
Sí, perquè, de fet, a veure, el Congrés de Mòbils... és evident que és la trobada més important d'aquest sector al món, però també és un element turístic de primer ordre. O sigui, hi ha molts congressistes d'aquests 70 i no sé quants mils que has dit que o es reserven habitació, o bé la família reserven habitació el cap de setmana abans, o es queden a passar el cap de setmana següent.
Depèn de quan juga el Barça. No fas broma, eh?
No, és veritat. O sigui, el Hoffman, el president de la GSMA, és el conseller delegat de la GSMA, que és el que ha portat això aquí, va triar Barcelona, entre altres coses, perquè li agrada molt el Barça, i a cada roda de premsa comença parlant del Barça. Aquest any portava una corbata blaugrana, directament.
No, em van explicar l'any passat, sembla que era el cap de setmana posterior, jugava el Barça, i el propi Barça va explicar que calculava que uns 20.000 espectadors del partit eren congressistes del Congrés.
Sí, perquè aquí ja les operadores porten... O això organitzen les 800 operadores. L'organitzen bàsicament perquè els seus proveïdors els vinguin a vendre coses, i els seus proveïdors són els fabricants de telèfons, els fabricants d'antenes, i porten els seus grans clients, també. I llavors una de les prebendes, dels regals que els hi poden fer són entrades per anar al camp del Barça, per anar al Camp Nou. Dit això, sí, és el fet de que siguin... Suposo que els oients de l'internauta el que els crida més l'atenció és el que és més visible, el que és físic, que són els aparells. Mm-hmm. Però en realitat això no és el que importa al sector de la telefonia mòbil. O sigui, els aparells no són altra cosa que un vehicle, perquè nosaltres, els consumidors, gastem el que suposa el 75% del volum de negoci del sector, que són els minuts de veu que ens facturen les operadores i els megabytes de dades que consumim. I llavors el que les operadores volen és que els fabricants de catxarrets, d'aparells, d'andròmines, els hi facin models que afavoreixin aquest consum dels seus serveis, que són les companyies ens facturen a nosaltres cada final de mes.
N'hi ha una cosa, Albert, que sempre diguem sobre, ja fa anys que diguem, que és que les fires i congressos des que hi ha internet no tenen massa sentit perquè la gent ja ho coneix tot i etcètera, 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 però resulta que precisament en el sector on més gent deu estar mirant per internet tot, n'hi ha el congrés més gran que es fa a Barcelona, probablement deu ser un dels congressos més grans d'Europa en qualsevol tema.
El que et puc dir és que és el congrés que genera els preus d'habitacions d'hotel més alts de tot l'any a Barcelona.
Sí, m'han dit no sé quina exageració, m'han dit que si intentes contractar avui una habitació, no sé quina...
Sí, 1.600 euros amb un hotel de 3 estrelles, però és que...
1.600 euros què, la nit?
La nit.
Sí.
No. Però és que... La nit.
Sí. Però és que a més a més...
Escolta, jo ve quartos a casa, eh?
Això és el que està passant.
Però sabeu això del Big Data, no?
Sí.
Analitzar grans volums de dades. Si fas anàlisi de Big Data dels preus de les habitacions d'hotel a diferents ciutats del món durant els dos últims anys, que és una cosa que fan uns tios que es diuen Orbitz, que és la tercera web que ven més viatges i habitacions d'hotel als Estats Units, es veu que a Las Vegas, per exemple, també hi ha períodes que coincideixen amb determinades fires que els preus de les habitacions són més alts. Sí. Però a Barcelona... tot l'any és d'un color, diguem, verd, I l'única setmana de l'any amb la qual apareix el color groc i el color vermell és la setmana del Congrés de Mòbils. O sigui que és la setmana de l'any amb la qual els hotelers de Barcelona fan més negoci, però de llarg, ni cap altre congrés.
I per què venen? O sigui, jo recordo, jo he anat al Mobile, però diguem més com a turista, per entendre'ns, sí. I una sensació brutal per a mi va ser entrar al pavelló xinès. Uh-huh. Vaig entrar a un pavelló on tots eren xinesos, tot estava exclusivament en xinès, uh-huh. N'hi havia unes companyies de les quals jo no havia sentit parlar en la meva vida, però que vaig entendre molt ràpidament que eren molt importants i que movien molts més diners que qualsevol companyia que jo hagués conegut en la meva vida, i era com si de repente te clavaren en un forat negre i aparegueres a l'altra punta de la Terra, no?
I... Mira, a veure, l'any passat al món es van vendre... De memòria, de l'ordre de 1.800 milions de mòbils. Va ser el primer any que es van vendre més smartphones que mòbils tontos, diguéssim. Em sembla que van ser una mica menys de 1.000 milions. D'aquests 1.000 milions hi ha la llista del top 10, diguéssim, les marques que més venen. Dels 10 que venen més, n'hi ha 6 que són xinesos, directament. O sigui, el primer és Samsung, que està per allà, diguéssim, després Apple, però després hi ha Huawei, ve Lenovo, a sota hi ha també ZTE, podries considerar que HTC, que és de Taiwan, també és xinesa, però és que a més hi ha a l'apartat d'altres... per sota del 10, que són totes les altres marques que no arriben menys que tenen venen menys un 3% dels telèfons, la majoria són xineses. O sigui, les marques xineses que no coneixem aquí, o sigui que no són cap d'aquestes ni Huawei ni Lenovo, venen de l'ordre del 40% dels smartphones del món.
I no tenim ni idea de qui són ni de què fan.
No, exacte. Ara començarem a tenir una idea perquè... Doncs, entre altres coses, són els que fan molts dels telèfons amb marca blanca que arriben aquí, no? O sigui, hi ha segones marques que, igual que els supermercats compren alimentació, productes alimentaris de marca blanca, doncs hi ha gent que passa per ser fabricant de telefonia mòbil europeu que el que fa és anar a Xina i comprar...
Sí, això entra a una web fantàstica que a mi m'agrada bé, que es diu alibaba.com.
Sí.
I demana... Sí, home, és que el nom ja és sensacional, sí. No me'n negareu, eh? Llavors arribes allà i encomanes que tu vols tindre telèfons amb el teu nom i hi ha una fàbrica que te'l fabrica.
Per tal telecom.
Per exemple.
Sí, és fantàstic. Això dels noms orientals és divertit perquè l'empresa aquesta que ha comprat ara Viber, es diu Rakuten, no és xina, és japonesa, però també és un nom que és contundent, no?
Sí, sí.
Escolta,
aleshores no dèiem això, no? Per què venen? O sigui, com és que en un moment en el qual n'hi ha tanta informació sobre telèfons o no sé què, que realment sembla que no fa ninguna falta?
Però és que no és la informació, són els tractes, són les operacions. O sigui, al Congrés de Mòbils, sobretot a la Fira Nova, hi ha una superfície d'exposició amplíssima, o sigui, uns estants, alguns són espectaculars, però el que importa realment del que passa al Congrés aquest és el que hi ha als despatxos. O sigui, hi ha una zona de despatxos a les quals doncs, tu negocies, doncs, el senyor China Telecom o Kenya Telecom és el que convoca amb el senyor Nokia, amb el xinès A, el xinès B, a Huawei, i diu, escolta, l'any que ve haig de comprar tants telèfons d'aquest preu, fes-me una oferta, quants me'n vens? I a més vull que tinguin això i això i això. O sigui, la gran activitat del Congrés de Mòbils és... Els fabricants de components els hi venen, els hi ofereixen les seves novetats en pantalles, xips, càmeres, amb els fabricants de telèfons, que els fabricants de telèfons portaran al Congrés de Mòbils de l'any que ve per vendre'ls a les operadores perquè els venguin a l'any següent. No? I entremig de tot això, les antenes. Perquè, o sigui, ara ja estem parlant de desplegaments en llocs determinats del que en diuen la quarta generació de telefonia mòbil, el 4G, que és allò internet més ràpid i tal, però en aquest congrés ja es comença a parlar de la 5G. La 5G no serà un servei comercial fins d'aquí, bueno, compta fins l'any 2020, després de l'any 2020, perquè les generacions de telefonia mòbil estan separades per més o menys cada 10 anys. Llavors, la 4G es va començar a desplegar el 2012, doncs jo calculo que el 2020-2022 tindrem la 5G. I això ja s'està començant a discutir ara perquè algú ha de començar a pensar amb els xips, els routers, les coses que porten els aparells, que les operadores hauran de fer servir les antenes. Negoci.
I clar, organitzar això deu ser un merder monumental.
És un merder monumental. Aviam, jo cada any veig més coses al Congrés de Mòbils i cada any em quedo amb la sensació de que me n'han quedat més per veure. Perquè sobretot, per això que us deia de la importància de la influència dels fabricants de components amb el tipus de telèfons que tindrem d'aquí 2 anys, probablement les coses més interessants del Congrés de Mòbils no estan amb els estants de les grans marques, sinó que estan amb els del pavelló 8 petitet, que està al final de la fira, que potser ja la majoria de la gent no hi arriba, no? Perquè queda aclaparat per les grans ofertes. No? Home, aquest any veurem... Jo, a veure, el dels telèfons mòbils és que... Francament, ara costa diferenciar un aparell d'un altre, no? Perquè estem centrant-nos en smartphones, que és el que realment importa.
Sí, els poses sobre una taula i no saps qui
sí, tots són un monòlit d'aquests negre que amb els cantos més o menys arrodonits. Jo crec, la màxima innovació externa que veurem aquest any seran els telèfons amb la pantalla corbada, que ja es van presentar.
Entès perquè són interessants.
Sí, jo
perquè
tampoc hi he entès.
S'adapten a la cara i al cul. Sí, hi ha dues modalitats de telèfon corbat. El senyor
elegi... Jo acostumo a parlar per la cara, per la boca i...
No, però hi ha gent que se'l posa a la butxaca del pantaló.
I llavors es trenca.
Sí, sí, sí. Doncs, no, és que a més és divertit perquè hi ha dos models de pantalla corbada. Els senyors de LG fan una pantalla corbada de dalt a baix, o sigui, corbada en sentit vertical, que aquesta seria la que s'adaptaria al cul, diguéssim, i els senyors de Samsung en fan una corbada en sentit horitzontal, que aquesta sembla que s'adapta millor a la cara o a veure segons de quina manera els vídeos. Jo aquesta és la màxima innovació externa. Internament sí que hi haurà coses tipus xips de 64 bits, sensors, o sigui, el gran oblidat dels smartphones de l'any passat, que és el Samsung Galaxy S4, estava carregat de sensors i jo crec que Samsung no ho ha promocionat bé i ha obert la porta que tots els altres fabricants incorporin sensors d'aquests d'activitat física, de connectats amb braçalets d'aquests tipus Fitbit, amb rellotges hiper tecnològics i amb aplicacions.
Tu no creus que això serà l'èxit i l'èxit, és a dir, el que vendran l'any que ve?
A veure, jo crec que voldran vendre l'any que ve.
El que voldran.
Sí, sí, sí. A veure, fixa-t'hi que l'any passat només hi havia marques, diguéssim... Sony n'havia fet un que funcionava bàsicament com a extensió del telèfon Android que portaves a la butxaca. Samsung s'hi va apuntar. Ja fa un temps que s'està parlant de que Apple en traurà un, però al CES de Las Vegas tots els altres fabricants, LG, tots han tret algun
sí,
tipus
no,
de braçalet.
No només rellotge o així, sinó el wearable, allò sí, que
el
portes això, a sobre.
Wearable és allò que diuen o sigui, que la internet la tindrem en l'anell, en el rellotge...
A la corbata, a la camisa...
A les ulleres, sí, 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 clar. Això. Home, els tios de Qualcomm asseguren que Qualcomm és un fabricant de xips de mòbil, és l'Intel dels mòbils, dels smartphones, per entendre'ns. Diu que a San Diego, que és on té la seu, està fent una prova de sensors injectables que són capaços de pronosticar... Sensors injectables...
Injectables a on?
Al teu rec sanguini. T'ho juro. Diu que són capaços de pronosticar amb 15 dies d'antelació si tindràs quan tindràs que estàs en risc de tenir un infart.
No pensem posar.
T'ho juro.
Preferis córrer el risc.
Doncs això, que ho sàpigues, però vull dir que sí. Però aviam, les pulseres aquestes, els braçalets aquests, cada cop portaran més coses, perquè, per exemple, si porten un sensor de suor, amb el suor també funcionen com a glucòmetre. I, de fet, amb el telèfon que tens a la mà pots mesurar-te el pols, pots mesurar-te el ritme cardíac amb una aplicació. Només amb la càmera del telèfon.
Sí, el que passa que el meu cunyat, que és metge, va dir que...
D'acord.
Ja has entès el que em va dir abans que ho diga. Va dir, bueno, sí, d'acord, però deixa que te ho mire jo.
Sí, sí. No, però aviam, el tema de el que abans en deien telemedicina, que ara es diu M-Health, que és molt més vacil·lent, és francament important, perquè no sigui un percentatge, em sembla que el 80% de la despesa sanitària dels països com el nostre es dedica a l'atenció de malalts crònics. Si tu els pots monitoritzar a distància amb un dispositiu que costa 100 euros, a través d'una xarxa de telefonia, l'estalvi és brutal, no?
Els diabètics, per exemple.
Sí, sí, aquest tipus de coses.
Hi havia una cosa brutal que publicaven l'altre dia. L'altre dia publicàvem un article de quants diners valia un iPhone fa quants anys. O sigui, si l'iPhone hagués estat, si l'iPhone que tenim ara s'hagués hagut de fabricar i vendre l'any 80,
fa 20 anys,
valia un milió i pico d'euros, no? Sí, sí. Cada aparell.
Combinant les diferents funcions de l'aparell.
Sí, sí. Clar. Tant, buscant la mateixa tecnologia, els mateixos components de l'època.
I el que aleshores eren els preus dels components de l'època, no? Que sempre és aquella història que després expliquen que allò que va anar a la Lluna, l'Apolo aquell, vaja, un iPhone és...
Una meravella.
Sí, 500.000 vegades més potent.
Sí, el primer iPhone, de l'any 2007, ja era una, ja era una bèstia.
Que l'ordenador que duia aquella, sí, aquella cosa, no? Vull dir... Clar, això és molt... Aquesta acceleració és bestial, perquè si la projectes, clar que tindrem d'aquí 10 anys, no? Serà impensable, no ho sé. Jo no sé, després d'això de posar-me un telèfon dins de la sang, ja no sé què més fer, però...
Això del preu de l'iPhone és un paràmetre curiós. que els, tios, els inversors d'aquest sector miren una cosa que es diu el ASP, que és el preu de venda mitjà d'un aparell de cada fabricant. I és una de les coses que els fabricants, quan presenten els resultats empresarials al trimestre, diuen, doncs el nostre, hem facturat tant, hem venut tant, no sé què, amb aquesta distribució, amb aquests models, i el nostre preu de venda mitjà del nostre producte, que és el preu amb el qual ells el venen amb el seu client principal, que no és el consumidor, sinó que és el fabricant, que no és l'operadora, és aquest. I si t'hi fixes, l'única marca que té un preu de venda, un ASP, un preu de venda mitjà del seu producte estable, és Apple. O sigui, varia, pot variar d'un trimestre a l'altre, pot variar $5, però totes les altres marques el preu del seu producte, el preu promig del seu producte ha anat baixant d'una manera continuada, i llavors n'han de vendre més per poder facturar el mateix i per guanyar el mateix. En canvi, Apple, com que està situada en aquest, està instal·lada en aquest segment de gamma alta de la gent que s'ho pot permetre, doncs han aconseguit mantenir el seu preu de venda mitjà, i quan el preu mitjà dels productes Apple baixa més d'un percentatge determinat, els de la borsa es posen molt nerviosos.
S'enfilen per les parets. Si t'hi fixes, cada vegada que surt un iPhone nou, surt el preu de l'antic,
sí,
i baixen el preu, no, perdona, de l'antic.
Això ja passava amb els ordinadors. Eh? Jo em vaig comprar, sí, un Mac 512 pel mateix preu que m'he comprat a l'últim ordinador d'Apple que m'he comprat ara. Sempre és el mateix preu.
Sí, és veritat.
Et donen més coses, però sempre és el mateix preu.
Això és, que és un preu que treuen un benefici molt alt, perquè el que es costa a ells, d'acord, que n'hi ha el disseny, que n'hi ha l'experiència d'usuari, no, molt bé, tot el que tu vulguis, però sobretot es guanyen molt bé la vida.
Home, l'èxit d'Apple és, si en realitat, si tu mires els preus dels components, un iPhone no costa més de fer que un Galaxy C4. El que passa és que Apple té l'habilitat aquesta de comprar barat i aconseguir aconseguir vendre car. I clar, llavors té els marges més espectaculars de qualsevol indústria. L'altre dia mirava les dades per preparar-me per això del Congrés, i amb aquests gairebé 1.000 milions de smartphones que es van vendre al món l'any passat, només guanyen diners dues empreses. Una és Samsung, que acumula el 30% dels beneficis totals, no de la facturació, dels beneficis de la indústria, dels fabricants de smartphones, i Apple el més del 80%. Per cert, suma més d'un 100%, per què? Perquè els altres perden calés pronto.
Sí, les empreses que fabriquen telèfons perden diners?
Exceptuant Samsung i Apple, sí.
I per què?
Bueno, doncs
intenten trobar un forat per guanyar-los un dia.
Sí, per exemple, el que deia el Joan, ara, doncs, ara es llançaran també amb el tema aquest dels wearables, dels catxarrets, dels dispositius addicionals. El que no compten és que Samsung i Apple també estan en aquest sector. Vull dir que és de suposar que es repetirà la jugada.
Clar, i n'hi ha històries impressionants, no? Nokia, per exemple, fa 10 anys ho era tot.
Sí.
Era la gran marca de mòbils, imposava estàndards, era tot, i ara pràcticament ha desaparegut. No sé qui em va explicar.
És clar, de fet, Nokia era l'única empresa, i ja no només de mòbils, d'electrònica, de consum i d'electrodomèstics, que a Europa podia ensenyar, perquè totes les altres havien anat caient. Vull dir, Philips ja és un nombre... És un nombre de, és un nombre de,
no, sí, i d'antenes.
No, clar, sí.
Però, o sigui, feien de tot.
No, continuen fent. Nokia té una divisió important que es diu Nokia Siemens Network, que la tenien a mitges amb Siemens, i després Nokia la va comprar, i de fet és la part que no li han venut a Microsoft. A Microsoft li han venut dispositius i serveis i s'han quedat amb les antenes, però Nokia Siemens no és l'empresa més important d'antenes, és europea, és Ericsson, que continua, sí, funcionant.
Però el que volia dir que per aquí també feien molts diners, sí, sí, eren molt importants.
No, però jo em referia a productes de consum que la gent pugui comprar, que estiguin en una botiga, diguéssim. I en qualsevol cas, la indústria europea d'això d'antenes, Ericsson, Alcatel i tal, aquests també estan molt pressionats pels xinesos. O sigui, en aquests moments l'empresa més potent d'antenes per vendre de xarxes en general és xinesa, és Huawei. O sigui, tota la xarxa mundial de Vodafone són routers i coses de Huawei, i estan encantats. Us diré que, a més, hi ha operadores de telefonia que tenen aparells d'altres marques i que li encarreguen el manteniment amb els xinesos de Huawei. O sigui, el senyor Orange o el senyor Vodafone o el senyor Movistar compren racks d'armaris plens d'aparells i antenes a diferents fabricants, però la tendència és encomanar-li el manteniment a una sola empresa, i aquesta empresa acostuma a ser Huawei aquí a Espanya.
El dia que la Xina peti, això serà impressionant.
En molts aspectes.
impressionant, perquè realment s'estan convertint en una peça, segurament són la peça central ara mateix, no una, sinó la peça central del comerç,
del consum industrial. Les xifres de consum de formigó o d'acer són tremendes.
A mi sempre m'impressiona una xifra, que és que Xangai va arribar a tenir una setmana, per sort només una setmana, el 70% de totes les grues mundials instal·lades. Ja era una setmana concreta que el 70% de totes les grues del món estaven a Xangai, cosa que ens em fa difícil d'imaginar què significa, no? Però que en qualsevol
totes
cas...
Totes aquestes que tenim aquí parades, no els hi posem?
Estic segur que si hi ha negoci, algú ho hi ha pensat i ja hi està treballant, segur que sí.
Sí, sí, el que passa és, clar, això és el que n'hi ha. Això és l'internauta, aquesta setmana... arran la celebració del, com es diu, Martí, World Mobile o Mobile World? Perquè no pot ser un nom més fàcil, Mobile World Congress, aquesta gran fira de la tecnologia mòbil que es fa cada any a Barcelona i que té un impacte sobre la ciutat i sobre el país molt notable. En ocasió d'això, aprofitant l'excusa per parlar amb el nostre bon amic Albert Cuesta, periodista que conegueu de mil llocs, del diari Ara, de mil llocs on escriu i fa feina.
Fas la llista?
Fes la llista, va, dis-la.
A veure, jo crec que el meu negociat és Canal PDA, que és un portal sobre dispositius i aplicacions mòbils que edito des de l'any 2004 i que des de fa un parell d'anys està sota el, diguem-ne, paraigües editorial de l'Economista, diari de Madrid. També escric en diversos articles setmanals al diari Ara, efectivament. De tant en tant surto per la tele amb el 8 al dia del Josep Cuní i cada dimarts a Catalunya Ràdio amb la Mònica Terribas, a part d'algunes altres cosetes que faig.
I n'hi ha algun dia que dorm, en qualsevol cas.
Sí, deixa'm dir una cosa, ara que parlaves d'això de que no sabies com es deia el Congrés, deixa'm dir fer un apunt sobre el nom del Congrés. Mobile World Congress. La traducció habitual del Mobile World Congress és Congrés Mundial de Mòbils. No és aquesta la correcta. És una cosa que crec que t'agradarà, que és molt més, va molt més allà. Ells consideren que Mobile World Congress vol dir Congrés del Món Mòbil. Que és, hi ha una gran és un matís que introdueix una gran diferència.
I molt interessant. albertcuesta.com, en qualsevol cas, seguim parlant amb ell després de la publicitat.
L'internauta, amb Vicent Partal.
La botiga de VilaWeb és l'aparador d'una nació que vol ser lliure.
A Barcelona, al carrer Ferlandina, número 43, a prop de la plaça del Macba. I a internet, a botiga.vilaweb.cat.
Els vostres regals, feu-los en català.
En Joan Jofre t'ho resol.
Un dia afegiré a la sintonia t'ho resol, si pot, perquè sempre és un resolucionador de tot. En fi, bricolatge de la setmana. De què parlem aquesta setmana? Alerta que tens l'Albert aquí.
Això. Avui volia aconseguir diverses coses. Una, parlar alguna cosa de mòbils, perquè tenim aquí l'Albert. Dos, no parlar massa, perquè si no ens quedem sense sentir-lo amb ell. I he aconseguit una tercera, que és discutir-te, que un dia em vas dir, tu estàs segur d'això?
Ah, jo?
Sí.
Però si jo no sé res de tot aquest món, home.
I sí, n'estava segur i he aconseguit trobar l'article. Era una vegada que et vaig dir, la major part de vegades que s'espatllen els mòbils és perquè cauen a la tassa del vàter.
I clar, jo vaig dir, tu estàs segur d'això? Perquè òbviament és una afirmació tan espectacular que, o sigui, la gent va al vàter amb el mòbil, no faig la pregunta personal, vull dir, estadística.
L'estadística diu que de tots els mòbils que hi ha al mercat, un 19%, 19% acaben a la tassa del vàter.
No m'ho puc creure.
És a dir, un de cada cinc.
Però què fa la gent?
Per tant, avui intentaré explicar què fer.
El problema no és que l'endús, el problema és que damunt te cau, no? O sigui, Ja, la cosa és tremenda.
Un 19% és molt, eh? Tu pensa que d'aquesta taula som 4, doncs només que hi hagués una altra persona, un de nosaltres hi hagués caigut a l'altre.
I tu suposes que a cap dels 4 ens ha caigut mai?
No entrem a detalls personals, no entrem a detalls personals, per favor.
Jo parlo per la meva experiència.
A veure, va, explica'm. I si cau, imaginem que cau...
Llavors el que volia explicar és què fer si se't mulla el telèfon.
Val, exacte, en el vàter o en qualsevol lloc.
O qualsevol altre lloc.
Bueno, n'hi ha estos que ja es poden mullar, no? N'hi ha uns mullables, no?
Sí, sí, parlarem només dels que no es poden mullar.
Hi ha els wearables i els mullables, també és un altre concepte.
Llavors, què hem de fer? Primer de tot, és el que es pugui...
Allò de l'arròs, que diuen.
Sí, acabarem amb l'arròs, però primer hem de desmuntar les peces que es puguin desmuntar. És a dir, si traiem la SIM, que la SIM... la podem treure fàcilment. I la
SIM és la targeta.
És
no...
la targeta, sí.
Bé, fàcilment, si tens el... Si, ara, si tens, has de tenir la punxa aquella per obrir la tapa de la SIM. Perquè
no, cop, per obrir la tapa de la SIM, el que més va molt bé és el piu d'una arracada.
Bé, jo no em porto d'arracada, però llavors no... Estic amb les mateixes, llavors, no?
Però hem de buscar una dona que porti arracada o un home que porti arracada. Llavors, amb el pin de l'arracada es treu bastant bé la SIM. Bé, treure la SIM, si no teniu un iPhone i teniu algun telèfon que es pugui treure la bateria, que és el més fotut. El més fotut, vull dir que el que més espatlla si acaba
l'aigua.
Si
però l'iPhone, per exemple, no pots treure
l'aigua. Amb l'iPhone no el pots treure, per això.
Cada cop hi ha més telèfon que els que no els hi pots treure la bateria, perquè així el fan més prims.
Bé, desmuntar tot el que puguem i el que ens quedi a les mans, secar-ho amb un cotó o fins i tot amb un paper de vàter, ja que estem allà.
Clar.
Agafem paper higiènic i ho sequem allà mateix. I la resta del telèfon, el que ens ha quedat mullat, No heu de secar-lo amb un assecador de cabell.
Ah, no?
Sobretot.
Per què?
Perquè el fareu malbé, el cremareu.
En sèrio?
Les connexions, hi ha algunes connexions tan tendres que li poseu allà aire, pressió i calent. I l'acabeu destrossant directament. És a dir, és tan important hauria, el que heu de fer com el que no heu de fer.
Secador.
No assequeu-lo amb un assecador.
Val.
I al final de tot això... Ah, per cert, una cosa que és important. Estem suposant que ha caigut al lavabo o ha caigut en algun altre lloc. Si és que se us ha mullat a la platja, ara no perquè estem al febrer, però a l'estiu, si se us ha mullat a la platja, el primer que heu de fer és remullar-lo amb aigua dolça per treure-li l'aigua amb sal de la platja. I al final, quan ja tingueu el mínim indispensable, ja li heu tret tot el que es podia treure, poseu-lo en un sac d'arròs. Poseu-lo i deixeu-lo com a mínim 24 o 48 hores.
Però a veure, quina explicació científica té que l'arròs intervinga a favor del 4G?
L'arròs el que fa és un...
Tesi doctoral
deshumidificador. No, és un deshumidificador. També podria aconsellar...
Qualsevol arròs ho ha de ser de la Índia...
Arròs bomba, que és més car.
Arròs del Delta, sempre.
També podria aconsellar que ho poséssiu amb gel d'aquell de sílice que ve amb molts components electrònics, però clar, per cobrir tot un telèfon...
Què és això?
Sí,
aquelles bossetes
que venen, de normalment que són de paper, que hi ha algun gel a dins, bueno. Amb molts equipaments electrònics, quan el destapes hi ha una bosseta amb un gel, allò el que fa és assecar la humitat. Val. Però clar, arribar a tenir la quantitat de bossetes per ensorrar
un telèfon... Anem a l'arròs.
I al cap de 24 o 48 hores, resar, això entre... Teniu temps de resar molt.
24 hores
resant i després...
I que no t'hagi entrat cap gra d'arròs a la presa d'auriculars. Perquè tens un problema. Sí.
No, veig que això resol... Els americans tenen una jugada de futbol americà que sempre m'entusiasma, que provoca un gran entusiasme entre el públic, és el Hail Mary.
Hail Mary.
Que consisteix en que llances la pilota i res és una Ave Maria. Diguem-ho així, no?
Sí. Doncs... A veure, si ha estat una bona estona a l'aigua, esteu...
Però no m'has explicat l'arròs, què passa, que absorbeix l'aigua?
Absorbeix l'aigua i la humitat del telèfon. Val, però... Si ha estat molta estona a l'aigua, malament. Molt. Però si allò se us ha caigut, s'ha mullat i el traieu en seguida... teniu bastantes probabilitats de salvar-lo.
Vale, abans d'acabar, tornem a dir, quin tant percent d'iPhones i Androids acaben al vàter?
19%.
Del total mundial?
Del total mundial. Però en aquest mateix estudi que us deixaré el link, en l'escrit que fem cada setmana...
És una font fiable o és...
Sí, està recollit del Mashable
Bueno. Que són bastant fiables i ho tenen d'una consultora que és el que va fer l'estudi.
Ui, les consultores són molt
pobres. I aquesta mateixa consultora és d'un estudi del 2011. Deia que de tots els telèfons que es venen, i per això fem tant negoci les empreses que es dediquen a vendre telèfon, un terç dels telèfons s'espatllen perquè els trenquem, perquè ens cauen, perquè ens assentem a sobre, totes aquestes coses. O sigui, de tot el que venen, un terç ho tornen a vendre.
I a més, com que som tan xulos, no els protegim adequadament. O sigui, hi ha molta gent que porta el telèfon, que s'ha gastat 700 euros en un telèfon i no li compra una funda de 30 euros perquè llavors no es veuria el maco que és el telèfon que s'ha comprat. I amb això el que està fent és augmentar el risc de que se li faci malbé, perquè hi ha fundes que són molt robustes. Ara, és veritat, si t'has gastat 700 euros en un iPhone...
No queden elegants.
No, absolutament, és veritat. Vull dir que un dels meus consells per evitar que et passi, per no passar a engreixar aquest percentatge
aquest
de gent,
terç...
és posar-li una funda amb el teu telèfon, que menys.
Més informació a comunicacions.cat.
Això és l'internauta, aquesta setmana parlant amb l'Albert Cuesta, periodista, albertcuesta.com, el Martí Crespo i el Joan Jofre, amb l'excusa del Mobile World Congress. L'Albert està desplegant sobre la taula tota mena de catxarrets. Ves que és una de les poques persones que conec, a més d'un Windows Mobile.
Sí, passa. El meu telèfon habitual no és aquest, jo faig servir una altra cosa.
Tu dos fas servir amb les defenses que fas un BlackBerry.
Sí, jo faig servir BlackBerry. Jo en tinc un de cada perquè els haig de tenir.
Ara tenim sobre la taula una BlackBerry, un Nokia amb Windows...
Un Lumia 1520 i un iPad mini i Retina, sí. I el meu telèfon habitual és un BlackBerry Q10. Per què? Perquè és el que ens resulta més eficient. Com us deia, jo n'haig de tenir un de cada sistema operatiu per poder provar aplicacions i serveis, però el telèfon que jo faig servir per la meva activitat habitual és aquest, és el BlackBerry, i és bàsicament pel teclat físic, perquè em resulta molt més eficient. Ja sé que...
Però això és per l'edat que tens, eh?
Sí,
probablement. Només cal veure la forma en què els d'una certa edat teclegem el teclat aquest virtual, especialment quan hi ha aquella cosa tan divertida d'apretar una mica perquè aparega l'accent.
Sí.
Aleshores fem una cara d'estar fent una operació dificilíssima, impressionant, i posar al costat un adolescent.
Bueno,
ràpidament entens...
Jo acostumo a guanyar els concursos de velocitat de teclat igualment, fins i tot amb els adolescents.
Sí. Caram, jo no. T'ho puc assegurar.
No, i també, això també juga molt el text predictiu, allò que endevina que és el que estàs escrivint. De fet, hi ha sistemes de text predictiu com el que porta aquest BlackBerry, però també el pots comprar és un dels programes més populars per iPhone, per Android, que té un text predictiu espectacular, que és capaç de fins i tot distingir endevinar en quin idioma estàs escrivint. I pots barrejar fins a tres idiomes en la mateixa frase.
En canvi, jo el que va fer el diccionari de l'iPhone, jo si el pogués penjar del mig de la plaça Catalunya el penjaria.
El dels diccionaris d'autocorrecció és un...
Perquè la quantitat de vegades que has enviat un mail o un missatge o el que sigui amb un error que desvirtua completament tot el que volies dir...
Home, jo t'haig de dir que l'iPhone tinc desactivada la predicció de paraules. És la primera cosa que faig és desactivar la predicció de paraules.
El que fas és provocar-te problemes quan l'altre rep un missatge on hi ha una paraula clarament tu no volies enviar.
No, el desplegament aquest que dius que he fet, he tret el telèfon aquest Nokia, que l'estic provant aquests dies, em va arribar ahir, l'he tret perquè és un exemple d'una de les tendències que veurem al congrés aquest.
Ha tret un telèfon que té una mida, diguem...
És un sabatòfon. Exacte. Els que tenim una edat recordarem el Superagente 86, el Maxwell Smart, que es posava un telèfon dins d'una sabata, se la posava allò. Aquest no és una sabata, però té una pantalla de 6 polzades. Això, normativament s'ha de dir taulèfon.
Però no t'ho pots posar a l'orella, això?
A veure, a mi em fa molta vergonya, però cada cop em trobo més gent a l'autobús que va amb un trasto d'aquests. Quin avantatge té això? Que et pots estalviar la tauleta. O sigui, està a cavall entre un smartphone i una tauleta, i segons el que facis a la tauleta, a lo millor ja en tens prou amb això. O sigui, per veure vídeos està clar que això és molt més pràctic.
És suficient.
És suficient, sí, que, però, i és molt millor que veure-les
amunt. Per exemple, tu portes l'iPad mini.
Sí.
L'iPad mini té exactament la mateixa resolució que un iPad normal.
Sí.
L'únic que han fet és que els punts els han ajuntat i estan més junts.
Sí.
I amb menys espai aconsegueixen posar més punts.
Sí.
Més punts. Però això... pels senyors que tenim una certa edat
i que la vista la tenim una mica cansada, és un inconvenient.
Jo t'haig de dir que vaig triar l'iPad mini abans de que sortís l'iPad Air. Mm-hmm. O sigui, jo vaig triar l'iPad mini perquè l'iPad que tens tu, el clàssic, pesa massa.
Llavors però la dir... pantalla és més gran.
Sí, sí, correcte.
I a vegades em puc estalviar les ulleres.
Sí, això és veritat. Això és veritat. Però jo si ara m'hagués de comprar un iPad, te faria com tu, em compraria un iPad amb pantalla gran, perquè hi ha iPads de pes raonable. Clar, jo ja entenc
aquests tauletòfons, o taulèfons, o taulàfons...
Jo vaig proposar tauletòfons i els lingüistes de no recordo quin dels mitjans aquells que he dit em va dir que en tot cas havien de ser taulèfons.
Doncs aquests taulèfons, a part de que quan te'l poses a l'orella canta una mica, clar, tenen molt bona resolució, però la concentren. Clar, han de posar-ho en molt pocs puntets i has d'anar quasi pràcticament amb binocles.
Va bé, i també té un altre problema, i és que com més gran és la pantalla, més bateria consumeix l'aparell. I el gran problema de la telefonia mòbil que està encara per resoldre i no es veu que s'hagi de resoldre així a curt termini és l'autonomia dels aparells.
Jo veig dos problemes que fa anys que escolte, això ho arreglarem. Un és el de la càrrega, o sigui, el de la descàrrega i la càrrega, tots dos. Dir que siga que costa molt més que se descarregui l'aparell i que siga més senzill carregar-lo, que estalvia, o sigui, que algú invente el wifi de l'electricitat, que no tingues que anar, ara he perdut el carregador, on tinc el carregador, aquesta situació ridícula en la qual tots ens trobem cada dos per tres, perquè com ara, a més, aquests mòbils consumeixen una barbaritat, ja no és prou en carregar-lo a la nit.
No, clar.
Tens que dur el carregador damunt, bueno, un merder de por, això és una de les coses que sempre he dit. I l'altra és allò de el flexible, l'adaptable, el grafè, que solucionaria aquest problema teu. És a dir, el telèfon petit, que l'estires com un xiclet i es fa gran. No? Mm. Tot això està promès fa no sé quant de temps, però en l'horitzó no es veu cap solució.
Home, telèfons d'aquests prototips jo n'he vist. Al centre de recerca de Nokia a Finlàndia jo he vist coses d'aquestes, telèfons flexibles, amb pantalles flexibles, que passa que, clar, no deuen estar encara produïbles de manera massiva. Per això, precisament, el que estan fent és conservar el telèfon a la butxaca i connectar-lo amb algun aparell que portis al canell i que t'ensenya la informació essencial. Amb això aconsegueixen, doncs, entre altres coses, que la bateria del telèfon et duri més, perquè quan no l'has de treure a la butxaca i encendre la pantalla, llavors un aparell d'aquests combinat amb un rellotge connectat, potser sí que t'arriba al final del dia.
Es connecten amb què es connecten?
Bluetooth.
Però el Bluetooth gasta bastant.
També. Sí, però no gasta la pantalla, que és el que més consumeix.
Sí, les dues coses que consumeixen més d'un telèfon mòbil són la pantalla i la connexió, les ràdios. La ràdio 3G, la ràdio wifi. I a més la pantalla cada cop és més gran i cada cop la tenim encesa més estona, perquè clar, abans amb un telèfon dels de parlar, tu, la pantalla gairebé no estava encesa mai, en canvi tu ara et poses a jugar al Candy Crush o al Flappy Bird o a un vídeo i tens el telèfon, la pantalla, aquest pantallot engegat durant els 40 minuts que estàs al tren, per exemple, no?
Clar, el primer que va anunciar en Jobs, o sigui, el que més força li va donar quan anunciava l'iPhone original era que quan se l'acostava a l'orella la pantalla s'apagava. Perquè clar, deia, diu, quan jo me'l poso a l'orella no necessito veure la pantalla, necessito parlar.
Estava pensant diverses coses de quan el Jobs va presentar l'iPhone primer, el 2007. Primera, que aquell telèfon no tenia una de les coses que ha estat el gran èxit d'Apple, que era una botiga d'aplicacions. O sigui, el primer iPhone només portava les aplicacions d'Apple i no hi podies posar aplicacions de tercers. En fi, imagineu-vos ara, no?, que estem parlant d'un milió de títols a la botiga d'Apple, un milió de títols a la botiga d'Android i, no sé, en segon lloc, són 25.000 milions de dòlars de facturació amb aplicacions només en un any. I la segona, que van... Una altra de les coses que va destacar és allò de que, mireu, hem fet una foto. I llavors va agafar el telèfon i el va girar i la foto va girar també. Això no sé si ho recordeu, el vídeo circula per la xarxa i tothom va fer, oh! Resulta que en aquella època ja havia com a mínim, al mercat hi havia com a mínim un telèfon, que això ja ho feia, que era el Nokia N95, que havia sortit 6 mesos abans, però que aquesta funció la portava desactivada per no confondre l'usuari. O sigui, una mostra de gran habilitat dels senyors de màrqueting de Nokia i de prudència, on dir, no, és que sí, això es pot fer, però ho has d'activar. També una altra de les coses que va ensenyar Jobs quan parlava de les fotos és que portaven la geolocalització. O sigui que, veu, aquesta foto l'acabo de fer aquí i llavors ensenyava el mapa amb el puntet de que aquesta foto estava feta aquí. Aquest telèfon de Nokia, N95, també portava la funció de fotos geolocalitzades, però també venia desactivada perquè els senyors de Nokia van decidir que no volien obligar l'usuari a fer la mini connexió de xarxa que feia falta per situar-se. O sigui, una mostra de...
Aquí està,
Una mostra d'on han arribat, Nokia.
Sí, exacte.
Hi ha una cosa espectacular en tot això això que és l'impacte cultural, no? Sempre fem broma en què ara tots, en totes les famílies n'hi ha un xiquet que s'ha acostat a la pantalla del televisor i amb els dits ha intentat ampliar-la. Clar, quan ho mires en perspectiva, fa 5 anys o 6, n'hi havia tota una gestualitat que no existia. O sigui, allò de moure el polze i fer lliscar la pantalla, el pinçar així obrint... S'ha creat tota una forma de cultural, perquè al final això és un format cultural que l'hem assimilat a una velocitat realment sorprenent, espectacular.
Clar, però això ja va passar amb el moment en què va sortir el Mac i el Windows. Vull dir, tu havies de pensar dues vegades per bellugar un objecte de plàstic per sobre la taula i que això, rata, aquest moviment, sí, et generés un moviment d'un cursor amb una pantalla que tenies al davant de la cara i que, de la qual despenjaves uns menús. Això també és una cosa que es va haver d'aprendre. Vull dir que allò de les interfícies d'ús és realment, bueno, són coses innovadores, no? I anem cap aquí, eh? Vull dir que, malgrat que em digueu que amb els telèfons, amb les pantalles tàctils es pot arribar a escriure molt ràpid, jo crec que la pantalla tàctil no és la interfície òptima per fer servir un telèfon d'aquest.
Tothom diu sempre que és la veu, no?
Exacte, estem parlant de coses com aquí el futur està amb el Siri, els intèrprets de veu, que a veure si d'una punyetera vegada, per cert, surt el Siri en català, eh? Aquest és un tema, i els gestos, és una cosa que Samsung no ho ha sabut fer, però a mi em sembla, diguéssim, que com a demostració tecnològica em sembla impressionant que tu amb el Galaxy C4, que és fins la setmana que ve és el model emblemàtic d'Android de Samsung, tu estàs mirant un vídeo amb la pantalla aquella i quan apartes la vista el vídeo es posa en pausa fins,
sí,
que el tornes a mirar.
No entenc com ho fan. T'estan mirant, clar, l'única explicació és que
la càmera t'està mirant,
cosa que desperta tot el rotllo de la seguretat, la privacitat i...
Sí, lo de la privacitat
això ja ho podem donar per enterrat,
sí. Home, de fet, mira, em sembla que és Panasonic que té un televisor que quan s'asseu la gent quan s'asseu el primer dels membres de la família al sofà per mirar-lo, li detecta qui és i llavors li configura el menú de canals en funció dels seus preferits. El que no sé què passa és quan s'asseu el segon, no? Però...
Home, tens la baralla aquella que abans tenies per el mando, ara la tens pel comandament, ara
perquè
la tens.
Perquè et vegi la càmera, sí. Els televisors aquests connectats, per cert, jo crec que són també una cosa que hauria de millorar molt amb interfícies d'usuari. Sí, els telèfons jo crec que cadascú té les seves manies i preferències i ens hem adaptant, però els televisors connectats, a part de que n'hi ha molts que són connectables i no estan mai connectats, és molt curiós la quantitat hi ha un percentatge altíssim de smart TVs que em diuen que no han estat connectats mai a internet, o sigui que no estan fent la seva funció.
Però jo crec que perquè el qui l'ha comprat no ho sap.
Però també pot ser o perquè no sap com fer-ho o perquè resulta que la connexió...
Que no sap qui hi pot trobar.
O perquè coses tan probables com que el router estigui al pis de baix o a l'altra habitació i que no vulguis tirar un cable Ethernet de punta a punta, no? I que no tingui wifi, no? Però les interfícies de les aplicacions de Smart TV de televisions connectades són bastant pobres. Jo hi crec molt... Mira, les dues pròximes novetats importants. Panasonic farà un televisor amb Firefox OS, que és un sistema operatiu de mòbil, i LG un televisor amb WebOS, que és el sistema operatiu que portaven els mòbils de Palm. O sigui, el sistema operatiu que Palm va crear pels seus últims smartphones, Palm ja no existeix, vull dir, és una de les moltes coses que ha fet malament Hewlett-Packard, que la va comprar. Però el sistema operatiu li han venut a LG i LG ja té un televisor que porta un sistema operatiu basat en un sistema operatiu de mòbil. És curiós, eh?
Abans que se'ns acabi el temps, has comentat fins aquesta setmana el Galaxy no sé què.
Sí.
Vol dir que la setmana que ve tindrem estrenes divertides i impactants. Què es preveu? Què n'hi ha?
La rumorologia, jo la centraria en dues coses concretes. Una, el Galaxy S5, que és el nou smartphone emblemàtic Android de Samsung. Evidentment les empreses no diuen què és el que presentaran, però tenint en compte que la invitació amb una presentació que Samsung fa el dilluns al vespre a Barcelona està plena de números 5, tots suposem que això serà el pròxim Galaxy. Bé, aquesta seria una. I l'altra és un telèfon que és Nokia, i a mi em crida molt l'atenció i que tampoc està confirmat, i això ho sabrem a primera hora del dilluns, però els rumors diuen que Nokia presentarà un telèfon amb Android.
Cosa que no havia passat fins ara.
Sí, i a més a més, en aquests moments...
Nokia
en aquests moments està sent comprada per Microsoft. O sigui, van anunciar el mes de setembre, el 2 de setembre, van anunciar que ho comprarien, però era allò dels processos de les aprovacions regulatòries i tal, doncs sembla ser que això està a punt de formalitzar-se, i d'aquí pocs mesos Nokia passarà a ser la divisió de mòbils de Microsoft. I justament ara... que se suposa que Microsoft ha comprat Nokia per promoure el sistema operatiu Windows Phone, que és només el 3 o el 4% dels smartphones que es venen al món, resulta que Nokia es veu que traurà un telèfon amb Android. Per què? Doncs per vendre telèfons als mercats amb els quals era forta tradicionalment, que són els aquests que en diuen emergents, que a mi és una paraula que em fa bastanta ràbia, però vull dir, parlem dels mercats asiàtics i africans amb baix poder adquisitiu, per competir amb els xinesos, amb les marques aquestes xineses desconegudes. I parlen d'un telèfon amb Android, amb una variant d'Android adaptada per Nokia, que entre altres coses no estarà vinculada als serveis de Google, sinó que estarà vinculada als serveis de Microsoft, és a dir, el cercador no serà el de Google com un Android normal, sinó que serà el Bing de Microsoft, els mapes seran els mapes de Nokia, el correu no serà el Gmail, sinó que serà l'Outlook, i aquest el vendran. Hi ha una web vietnamita que se'ls va escapar l'altre dia a la pàgina de venda i parlaven de menys de 75 euros, no? De tota manera, s'ha de dir una cosa que hi ha molta gent que no sap. Microsoft ja fa molts calés amb Android. Resulta que l'any passat Microsoft va ingressar més calés amb llicències de tecnologies seves, amb patents de coses seves que estan dins d'Android, que amb Windows Phone. Sí, tots els fabricants d'Android li paguen d'alguna manera una llicència a Microsoft per fer servir coses seves. Ja estem parlant de 2.000 milions de dòlars l'any.
Per coses que havien inventat en el seu moment el sistema, Microsoft, i que s'ha incorporat al
sistema d'arxius d'Android, és una patent de Microsoft. Doncs tots els fabricants que volen els grans, o sigui Samsung, HTC, Huawei, tots aquests li paguen diners a Microsoft per utilitzar tecnologies de Microsoft que estan dins d'Android.
Clar, quin espectacle, tu. Bé, escolteu, la setmana vinent, si trobeu gent rara per Barcelona, ja sabeu qui són. Només en el cas que us trobeu cara a cara amb el Zuckerberg, canvieu-vos de vorera, intenteu, o aviseu als Mossos o feu alguna cosa, no sigui que...
Crec que no ens el trobarem pel carrer.
Bé, escolta, ja veurem, aquest tio és molt raro.
Jo no l'aniré a veure, el veurem una pantalla, però ja passo d'entrar a la sala, hi haurà bufetades.
Sí, serà una bogeria, però en fi. El que passa és que s'ha de dir que comercialment per al mobile és un bon spot, no? Vull dir, ja està bé, ja queda bé.
Sí, però ja sabem quines seran les fotos de portada dels dies, de tots els diaris del dia següent.
En fi, en qualsevol cas, si us voleu divertir, ja ho sabeu, teniu el Mobile World Congress, ara ho he dit bé, Martí?
Sí.
El teniu a Barcelona a partir de dilluns o de diumenge a la nit, si treballeu com el nostre amic Albert Cuesta, fent informació sobre tots aquests temes. albertcuesta.com. Albert, moltes gràcies.
A vosaltres.
Com sempre, per un plaer. La teua amabilitat i la teua saviesa, a passar-te-ho bé. Si pots, en el mobile. Martí Crespo i Joan Jofre ens trobarem la setmana vinent amb algun altre bricolatge que t'inventaràs, ja ens diràs què. De moment he quedat impressionat amb el 13.
El 19%.
Caram, d'aneu, imagina't. Com sabeu, aquesta temporada acabem sempre amb una cançó de les que es graven en acústic a VilaWeb Televisió. En aquest cas, la cançó és Princesa de Colors, de Joana Serrat, i que és la que sonarà ara mateix. I ja sabeu que tots els dies, les 24 hores del dia, podeu trobar la informació sobre el que passa al país i al món a VilaWeb, www.vilaweb.cat, o en la nova edició en llengua anglesa, també l'edició global, vilaweb.cat/English. Que sigueu bons i que us ho passeu molt bé en el congrés aquest de mòbils.
Thank you. Sovint m'enfado amb el teu món. Petit, tancat, humit, sense retorn. Sí, m'entristeix el teu món. Jo sóc princesa de colors, jo que em capusso fins al fons. He sentit tants cops el teu crit, donant voltes sobre el meu món.